Un dia més fidels a la nostra cita amb tots vosaltres. També aquest dijous 16 de juliol de 2020, des d'ara fins les 11, al Penedès en xarxa compartirem històries de l'Alt i el Baix Penedès en aquest magazín que fem plegats de dilluns a divendres i d'11 a 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Vallvei Ràdio, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Avui comencem a Sant Sadurní, tot parlant del pavelló olímpic de l'Ateneu, que en breu començarà les obres per reforçar-ne l'estructura. En parlarem amb Ferran Andreu, president del Noia Freixenet. A continuació, ens desplacem fins a Calafell per saber com s'estan adaptant les biblioteques de Calafell i també el castell de la Santa Creu a la nova normativa i a les noves restriccions Covid-19. I des de Ràdio Sant Sadurní, Ràdio Vilafranca i Canal 20 us presentem el Biquet, aquesta nova iniciativa que llencen des de Vinzeum, el SIC Fascina de Sant Sadurní, el Museu d'Arqueologia de Catalunya amb seu a Olèrdola, el Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges i el Centre d'Interpretació D.O. Vinífera de Avinyonet del Penedès. Un tiquet combinat que permetrà visitar aquests 5 espais a preu reduït durant un any, però tots els detalls us els donarem a partir de 11:45 amb Cecília Gené de Vinzeum, Joan Capellades del SIC Fascina i de Turisme Sant Sadurní i Lucas Ramírez i Núria Molís a Olèrdola. I acabarem amb una proposta de cinema a la fresca. Avui, el discurs del rei. Aquestes són totes les iniciatives que avui compartirem. Com sempre, hi ha molta teca i anem per feina.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, a la teva ràdio.
Avui, com us dèiem, arrenquem el Penedès en xarxa, anant fins a Sant Sadurní, on ben aviat arrencaran les obres per reforçar l'estructura del pavelló olímpic de l'Ateneu. Eli Jiménez, bon dia i explica'ns.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, parlem ara d'aquestes obres a l'Olímpic de l'Ateneu i per això el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és el president del Noia Freixenet, el Ferran Andreu. Ferran, molt bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia, com esteu?
Comentàvem, no?, que en breus han d'arrencar aquestes obres per reforçar l'estructura de l'Olímpic de l'Ateneu, retirar també l'amiant de la teulada, i no sé quina previsió a hores d'ara teniu.
Bé, la previsió és arrencar tan aviat com sigui possible, però, evidentment, aquesta situació de Covid ja ens ho ha endarrerit moltíssim, perquè si no estava previst d'enllestir de els canvis administratius durant el mes de març, abril i maig, poder començar a final de temporada, que era el mes de juny, però estem a punt d'acabar tota aquesta part registral i tot plegat, tenint en compte que l'assemblea de ratificació de l'acord de cessió va ser just fa una setmana.
Després et preguntaré justament per aquesta ratificació, aquest acord de l'assemblea, però comentaves, no?, que les obres estan per començar. Una de les coses que heu tingut molt present, doncs, és que no alteri gaire el que és el curs dels entrenaments dels diferents equips. No sé com reorganitzareu entrenaments i equips en el moment en què arrenquin les obres i tenint en compte el moment en què els equips hauran de tornar als entrenaments.
Sí, doncs és un trencacostos una mica difícil de fer, perquè ja costa organitzar una temporada normal tenint l'espai que tenim. Sí, només una pista i una miqueta només pels més petits de pista exterior, perquè no està massa practicable. Per tant, hem de buscar alternatives a l'entorn, a la comarca, amb instal·lacions que entenem algunes que no estan tot utilitzades i d'altres a veure si podem encabir, i per tant anirem fent una miqueta un periple de migració per la comarca, segurament no només en un sol lloc, perquè segurament no tenen capacitat per poder-hi estar, per tant haurem d'organitzar-nos en dos o tres instal·lacions de dues o tres poblacions també de la comarca.
Ferran, preveieu que hi hagi afectació a l'hora que arrenqui l'Hockey Lliga?
Sí. Segurament serà molt difícil que puguem arrencar l'Hockey Lliga en el pavelló olímpic de l'Ateneu. Per tant, haurem de buscar una instal·lació que pugui, ens pugui albergar, diguéssim, en aquest inici de temporada. Tot va una miqueta en funció també de la capacitat que pugui tenir qui executi les obres, en poder conciliar una miqueta, fins i tot, la part final de les obres, en acabar aquells retocs que ens permetin ja utilitzar la pista i la part de graderia. Llavors, acabem de fer una miqueta aquest mateix quan tinguem ja assignada la licitació en el promotor corresponent.
Comentàvem una mica per sobre en què consistiran les obres, aquesta, sobretot reforçar aquesta estructura de l'Olímpic. Explica'ns una miqueta més en què consistiran.
Sí, estem parlant d'una estructura d'un pavelló que es va construir tot just ara 40 anys, amb el qual doncs, coneixem que materials com el fibrociment s'han descobert posteriorment, doncs, que aquesta constitució de Mian doncs, pot perjudicar a les persones. Per tant, aquí ja tenim un primer factor de risc, aquest Mian, aquest fibrociment que es va desgastant amb el temps i es fan aquestes fibres. Per tant, l'eliminació d'aquest material és ja un tema important en ell mateix. Però, per altra banda, hi ha una part de l'estructura que, evidentment, s'ha de reforçar. No és que amenaci, no és que hi hagi un risc imminent, però sí que en el pas del temps doncs, fa que l'estructura doncs, hagi canviat una miqueta la seva constitució inicial i, per tant, ara sí una mica més perillós i, per tant, s'hagi de treballar. En aquest cas, també, tota la normativa i la capacitat d'extinció d'incendis, en cas que hi hagués algun problema, malgrat que la capacitat, la càrrega de foc és molt baixa, però sí que, evidentment, la normativa actual demana tota una sèrie de requeriments per una sèrie de capacitat d'aforament, i per tant cal posar-ho a la nova normativa. Per tant, també en la nova coberta ja hi ha pensat també unes llunàries que permetran també uns exutoris per poder extreure, en el cas que pugui haver-hi un incendi, doncs aquesta càrrega de fum, i per tant permetre l'evacuació còmoda, raonable de les persones que estiguem doncs, en les instal·lacions. Bàsicament, llavors, és aquesta part de alineació de fibrociment i de reforç d'estructura i acondicionament també amb mesures d'emergència i sobretot també antiincendis.
Ferran, ja que et tinc avui aquí, doncs comentar també aquesta aprovació fa una setmana a l'Assemblea d'aquest acord de cessió de l'espai a l'Ajuntament i una miqueta. Valora'ns una mica el que suposarà aquesta cessió per l'entitat.
Bé, és un procés que ja portàvem un temps intentant regularitzar. Hem de pensar que aquesta cessió del dret de superfície de la finca on estava el pavelló olímpic de l'Ateneu, aquesta cessió ja es va fer l'any 81 per poder construir-se el pavelló en el seu moment. Després de 25 anys de cessió i amb un pacte una miqueta difícil d'entendre a posteriori, doncs no es va poder executar aquest retorn d'aquest dret de vol cap a l'Ateneu. Es va allargar, es va aprovar 10 anys més, i ara ens trobàvem ja en una situació de 4 o 5 anys, dels quals nosaltres, aquests dos últims que hem estat doncs, en junta directiva, hem intentat regularitzar una miqueta aquesta situació. No, no hi ha altra manera que poder cedir aquest dret de vol, que no vol dir perdre la propietat de patrimoni, sinó que l'ús de sobre d'aquest patrimoni, cedir-lo a l'Ajuntament perquè ja hi ha un establiment d'una instal·lació que pot beneficiar el poble i que entenem des del Consistori, també des de l'Ateneu, que és absolutament necessària pel poble. I, per tant, doncs, fem aquesta cessió, en aquest cas és de 51 anys. Amb aquestes sessions permet doncs, també poder captar aquesta subvenció, que en aquest cas és la Diputació de Barcelona, per poder fer aquesta feina de rehabilitació del pavelló, de la instal·lació.
Ferran, no sé si ja heu pogut parlar amb l'Ajuntament de què pot suposar a nivell d'actes, a nivell organitzatiu...
Doncs sí, estem... Evidentment, tot això està una tota sobre la taula. Nosaltres la primera prioritat és poder condicionar una miqueta les instal·lacions per poder-hi practicar l'esport una miqueta significativa de Sant, que és el que patim. No hi ha cap altra instal·lació esportiva a Sant Sorner, municipal, no hi ha cap instal·lació municipal que es pugui patinar, i, per tant, en aquest cas serà la primera instal·lació municipal que es pugui patinar, l'altra seria doncs, la pista de Sant Josep, que també bueno, que és privada en aquest cas, però no hi ha altra instal·lació pública que es pugui patinar, per tant, aquesta capacitat, nosaltres ja no hi cabem tampoc en la instal·lació, hem hagut d'anar constantment a altres instal·lacions, com a Sant Pere, a Torre David, per poder encabrir els equips. I llavors, més enllà d'això, nosaltres abans dèiem que teníem el pavelló tancat, o ocupat, perdó, de 5 de la tarda fins a 12 de la nit, però el tenim també obert, per tant, una disponibilitat des de això, des de 12 de la nit fins a 5 de la tarda, com comencen els entrenaments. Per tant, a partir d'aquí, posar imaginació i poder utilitzar el pavelló amb totes aquelles activitats que siguin compatibles amb el desenvolupament de l'únic petit. Per tant, a partir d'aquí, activitats socioculturals, com s'havia fet, concerts, teatres, festes, etc., amb la actuació de les mesures de seguretat, òbviament, hi ha cabuda, i crec que Sant Sadurní necessita imperiosament un espai com aquest.
Doncs ho deixem aquí. Ferran Andreu, president del Noia Freixenet, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, per explicar-nos aquestes obres que arrencaran aviat al pavelló olímpic de l'Ateneu de Sant Sadurní, i també per explicar-nos aquest acord de cessió terrenys a l'Ajuntament de Sant Sadurní. Que vagi molt i molt bé, i gràcies per estar avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. A disposar.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Fa unes setmanes us explicàvem com havien reobert les biblioteques municipals de Calafell. Des de Bellvei Ràdio, David Canto ens apropa com estan funcionant aquest estiu aquests equipaments. David, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, van reobrir a principis de juny, però encara no han recuperat la normalitat. Loda Escoda és la directora de les biblioteques de Calafell. Són declaracions a Calafell Ràdio.
Vam reobrir i vam anar, bueno, poc a poc, reobrint serveis. I, bueno, i de cara a la setmana vinent tenim previst, si tot va bé, doncs passar al següent pas, que seria ja poder accedir als prestatges, que és el que ara mateix no es pot fer encara.
Uns prestatges que aquestes setmanes han estat presentats, durant les quals no s'ha permès que els usuaris busquessin ells mateixos els documents.
De moment, la normativa que hi havia era que no es podia accedir als prestatges lliurement, sinó que ens ho havien de demanar nosaltres, i nosaltres, doncs, bueno, buscar el que volguessin els usuaris o preparar lots. Ara ja la normativa ja deixa accedir als prestatges, però nosaltres encara, o sigui, ara hem fet una proposta i des de l'Ajuntament, des de els serveis de prevenció ens ho han d'acceptar, val? Perquè el primer que hem de tenir en compte és que, bueno, garantir la seguretat tant de la gent que ve aquí a la biblioteca com la dels que treballem. Això és el principal. No cal córrer ni necessàriament. Quan ho fem, més val que ho fem bé, amb total garantia.
Que la situació encara no és normal es nota també en l'aforament permès.
Hem mirat que totes les persones que estiguin assentades amb qualsevol de les taules compleixin la distància amb una altra persona, val? Perquè tampoc el prestatge tampoc no pots anar, o sigui, si tu vens a la biblioteca és només per seure i estudiar o treballar, val? Llavors això ja està garantit la distància. Has de venir amb mascaretes, això és una obligació com en tots els llocs públics, t'has de rentar les mans abans d'entrar, evidentment t'has de seure al lloc on tenim nosaltres estipulat per seure, no pots bellugar la cadira, perquè ja hem fet nosaltres la, o sigui, ho hem medit ja perquè no hi hagi distància, i has de seguir la normativa que tenim nosaltres, i nosaltres també ho seguim, i a part amb tots els materials que tenim a la biblioteca, el mateix.
Les biblioteques, doncs, que van recuperant de mica en mica els serveis que han estat tancats durant aquests mesos.
Les dues coses que no es poden, els serveis que no es poden prestar, és que la sala infantil també està tancada, llavors els usuaris infantils, per exemple, doncs no poden accedir a tampoc als prestatges, que això és una gran... Bueno, és un... No ens agrada tampoc a nosaltres, perquè, clar, triar llibres tampoc sense veure'ls és una mica difícil, tot i que nosaltres preparem lots a qui ho vulgui, per qui ho vulgui, per edats, pels gustos, però, clar, no és el mateix. Val? I llavors, bueno, també això de no poder triar tu el que vols, bueno, hi ha molts usuaris que no els agrada. Nosaltres, tots els materials que entren a la biblioteca perquè els retornen o perquè ens arriben nous, nosaltres els apliquem una quarantena, i nosaltres treballem sempre amb mascareta, amb les mans netes, vull dir, ja seguim uns protocols, i clar, si això ja ho obrim en general, doncs clar, hem de tindre una mica més vigilància. Però ja et dic que la setmana que ve està previst ja que es pugui accedir als prestatges. L'únic que també no serà igual aquest estiu, sobretot aquí a Segur, és que clar, molta gent venia aquí a llegir, a la millor, bueno, amb les vistes que hi ha tan espectaculars, doncs venia a llegir, a relaxar-se una estona. Ara no estarà previst, o sigui, aquest ús de moment no estarà previst. Si vols, vens aquí, tries la teva lectura, en el cas dels nens el mateix, hem previst que pugui entrar una família cada vegada a la sala infantil, però no perquè es quedin aquí a llegir-lo, sinó que surtin fora, ho agafin en préstec i llegeixin on els vingui millor, però per evitar aglomeracions i tindre, bueno, que hi hagi més gent de la que calgui a dins a la sala, i deixar la sala de la que tenim, els llocs que tenim ara de lectura, deixar prioritàriament per la gent que necessita estudiar i per la gent que necessita utilitzar-ho com per treballar.
Ara aquestes diferències es noten sobretot a la biblioteca Casa Nova del Port de Segur, que va obrir fa més d'un any a aquesta nova ubicació i que l'estiu passat va acollir molts usuaris.
L'any passat vam fer tallers, cada dia teníem un taller, tots els matins teníem tallers, aquí i també a Calafell. Aquest any això, clar, no ho hem pogut fer. Ara sí que començarem ja a reprendre activitats. L'activitat sempre amb aforament molt limitat, i amb unes garanties que no seran, o sigui, no serà com l'any passat, val? Però sí que volem ja a partir de finals d'aquest mes que se celebra el Sant Jordi aquest d'estiu, sí que ja tenim preparades una sèrie d'activitats per les dues biblioteques, perquè hi hagi, bueno, doncs algun tipus d'activitat, tenint en compte que ja podran accedir també a la sala infantil per buscar lectures.
Un Sant Jordi d'estiu i amb menys activitats que altres anys.
Doncs, bueno, aviat sortirà tota la informació, però ja tenim, bueno, tenim allà a Calafell, farem pel matí farem un contacontes, i per la tarda hi haurà la presentació d'un llibre de l'Associació Amics del Patrimoni. I aquí, a la Biblioteca de Segur, el mateix dia que aquest, per la tarda, farem també un contacontes.
Un altre equipament de Calafell que ha reobert és el Castell de la Santa Creu, també amb restriccions.
Un castell que està situat en una posició privilegiada, ho explica Laura Giraldez, membre de Calafell Històric.
És una de les coses que els diem sempre als visitants, no? Que pregunten, què hi ha dalt, què es pot veure? Home, només les vistes són les millors vistes que hi ha a Calafell. A més, quan puges aquí i veus tot el voltant, tota aquesta costa del Penedès, te n'adones de per què es va construir aquí el castell, no? Que no eren tontos, eh? O sigui, és un turó des del que es veu, pues, mira, fins a quasi gairebé Cunit podríem veure, i a l'altra banda, doncs, el Port de Roda. Vull dir, és un lloc molt, molt bonic.
Els visitants conviuen amb les obres de la museïtzació que s'està fent de l'equipament.
Hi ha una sèrie de protocols que hem de seguir per la situació que estem vivint, però bueno, doncs és un espai obert que convida molt també a la visita. Es poden mantindre molt bé les distàncies, i sempre i quan, doncs, ens netegem les mans i portem la mascareta, doncs en principi si no superem l'aforament no hi ha cap problema per visitar el castell. I val molt la pena perquè doncs tenim els miradors, tenim l'església, que és una església romànica, vull dir, De motius per pujar en tenim molts, eh? Les millores que s'estan fent aquí en el castell han consistit en tres fases diferents. La primera era el projecte d'il·luminació. La segona, aquestes ja estan en execució, eh? La segona és tot el tema del sitjar d'aquí dels voltants, que ara mateix doncs, estan treballant també, i la tercera serà l'interior del castell, que és aquesta nova museïtzació, que tot just ara ha sortit a licitació i que bueno, doncs, es presentaran als projectes i s'escollirà doncs, el millor. Estem intentant doncs, millorar sempre, no? Que al final doncs, és això. I la il·luminació pensem també que és molt important perquè, de fet, el primer que veiem a Calafell és que és el castell. Vull dir, jo penso que a Calafell el referent que tenim visualment és el castell, encara que la Ciutadella, evidentment, doncs, és un jaciment arqueològic que és molt potent i que tothom doncs, el coneix. Realment, quan tu arribes a Calafell, el primer que veus és el castell, perquè és que està a dalt de tot i al turó, vull dir, és el nostre perfil, no? Diguéssim. Per tant, doncs, és molt important que puguem jugar amb les llums i que pues, si hi ha un dia que se celebra, no sé, ara m'ho estic inventant, Dia Internacional de, jo què sé, de la Dona o el que sigui, que puguem jugar amb llums, que puguem convidar el visitant a recordar doncs, a alguna cosa. No?
El que portem d'estiu, però, està havent menys visitants del que és habitual.
Aquest estiu és un estiu estrany. És un estiu estrany perquè fins fa poc no s'havien obert les fronteres i, per tant, en quant a turistes estrangers, pues, tot just ara estan començant a arribar. Tot i que hem de dir que estic veient que hi ha força gent, pues, mira, belgues, francesos, anglesos, jo de moment he anat atenent. No com altres anys, evidentment, perquè la gent té por i, doncs, aviam... sí que és veritat que després d'un molt de temps de confinament tots tenim ganes de sortir, de fer coses, però doncs, hi ha molta prudència i en aquest sentit serà un estiu molt estrany. Però bueno, doncs no ens podem queixar, anem fent, que al final doncs, es tracta d'intentar passar l'estiu, intentar passar aquests mesos com es pugui, fins que surtin vacunes i fins que la normalitat real arribi, no?
Entre els visitants d'aquest estiu hi ha els infants que participen de diverses activitats a Calafell.
Els casals que s'estan fent, que hi ha poquets, la veritat, aquest estiu, però bueno, doncs el Vilarenc, per exemple, ha organitzat, Joventut sé que també està organitzant algunes activitats, doncs pues clar, doncs si són empadronats i volen vindre al patrimoni, tot i que nosaltres ara mateix no estem fent activitats guiades, doncs pues poden venir a fer-ho per lliure. I també ha vingut un altre casal, que és el que organitza Benestar, que també doncs, han vingut aquest dematí. En fi, estem oberts a que tothom que vulgui i pugui doncs, ens vingui a visitar.
Una visita, la del castell, que és gratuïta per als empadronats a Calafell, però que no tothom ho sap ni tothom ho aprofita.
El patrimoni és gratuït, només cal ensenyar el DNI per veure que estem empadronats, això sí, no segona residència, sinó empadronament, i és gratuït, tant la Ciutadella com el castell, com la cofreria i ara el Museu Barrano, perquè està tancat temporalment, perquè doncs, també s'ha de fer un projecte de museografia i tal, però sí. Nosaltres ho repetim molt, eh? Durant l'hivern treballem a les escoles locals amb un projecte d'escoles que consisteix a que tots els nanos ens puguin venir a veure i que durant l'etapa escolar hagin passat pels diferents espais patrimonials. Doncs amb tots aquests nens sempre els estem dient escolteu, podeu tornar quan vulgueu, és gratuït, jo els i els vostres pares. Que hi ha aquesta possibilitat de que ensenyeu als pares el que heu visitat.
Estàs escoltant el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa.
Mig minut escaig i ens plantem a 12:45. El Vinzeum, el SIC Fascina de Sant Sadurní, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, Olèrdola, el Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges i el Centre d'Interpretació d'EO Vinífera de Vinyonet del Penedès posen en marxa el Biquet, un tiquet combinat que permet la visita als 5 espais a preu reduït. Un projecte que van presentar dilluns i que ampliem tot seguit amb la Cecília Gené, del Vinzeum, i el Joan Capellades, director del SIC Fascina i de Turisme de Sant Sadurní, i també amb declaracions que ens acostaran des de Canal 20. A Ràdio Vilafranca ens acompanya la Cecília Gené, de Vinzeum. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com neix aquesta iniciativa?
Doncs jo crec que sobretot neix de les ganes de tots 5 equipaments de fer alguna cosa conjunta. Per la part que jo conec més, no?, que és la del museu, em consta que el Xavier Fornos, el nostre director, feia temps que anava al darrere de poder fer alguna cosa. Però també és veritat que bé, vivim en el món en què vivim i que potser no sempre trobes el moment, no?, de dir ens hi posem, no? És allò. I cap allà al mes de febrer, amb una trobada, no sé exactament de què, perquè jo no hi era present, però es va trobar amb un parell de les persones que al final han fet el nucli dur del Wicked i els hi va proposar. I de seguida va veure que sí que hi havia com una empatia molt ràpida, no? Sí, sí, hem de fer. I vam posar dia i hora per fer una primera reunió. Després ens van confinar i ja fins dilluns no vam tornar a fer una altra reunió física, però això no vol dir que no s'hagi pogut fer tot el projecte telemàticament.
És la primera iniciativa en la qual col·laboreu aquests 5 equipaments del Penedès i el Garraf?
En conjunt, sí. Amb un equipament concret, doncs, no sé, per exemple, nosaltres amb Sant Sadurní, doncs, amb el Most, fem coses junts. Amb Olèrdola també hem fet tallers i, vull dir, a títol d'entre dos encara, però de tres o ja el cinc, no, és la primera vegada, sí, sí.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní i seguim sumant veus que participen d'aquesta iniciativa d'aquest Wicked. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs el que també ens acompanya, com bé deies, és el Joan Capellades, el director del CIF Fascina i també de Turisme de Sant Sadurní. Joan, molt bon dia, com anem?
Hola, bon dia, què tal, des de Sant Sadurní? Hola, Cecília, què tal?
Bon dia, Sílvia. Joan.
Ara, quan parlava la Cecília, em feia gestos perquè en aquesta primera trobada del mes de febrer tu sí que hi eres.
Sí, sí, correcte. Sí, sí, va ser el 19 de febrer. El 19 de febrer ens vam trobar a Vilafranca, en sortint d'una reunió de turisme de Penedès, i ens vam asseure en una taula a banda els representants dels 5 centres i vam plantejar-nos la possibilitat de fer alguna cosa. Ens vam veure mitja horeta o tres quarts i ens vam emplaçar a una altra reunió que ja no la vam poder fer presencialment. Uh-huh. I com deia la Cecília, el Wicked és un producte nascut aquell dia a Vilafranca, el 19 de febrer, però creat telemàticament, virtualment, i que no ens vam tornar a veure tots els representants dels 5 centres fins al dia 13 que vam presentar-ho al Vinceu. Però bé, molt contents i molt contents també d'haver-ho pogut fer d'aquesta manera i molt contents de sumar aquests 5 recursos, que estem tots 5 molt orgullosos del nostre producte, mm-hmm. molt contents de representar el Penedès i el Garraf amb aquest producte i esperar que tingui èxit.
Un projecte, Joan, pioner a Catalunya pel que fa a equipaments museístics del sector vitivinícola.
Sí, correcte. De fet, és molt bona també, Eli, aquesta apreciació, que som equipaments d'una forma o altra, del Penedès i el Garraf, relacionats amb el món vitivinícola. De fet, ens vem el Wicked té el segon nom dels orígens del vi al cava, per alguna cosa, perquè els 5 centres, des d'una forma, doncs, com podríem dir, del món de l'arqueologia, Olèrdola, o el centre d'interpretació del jaciment ibèric de la Font de la Canya, ens trobem centres d'interpretació com nosaltres, del cava o la Malvasia, bé, orígens del vi al cava, el Penedès, aquesta terra, on el vi està, bueno, i la vinya, tan arrelada des de fa milers d'anys.
Ara agafo el fil aquest perquè és una aposta clara per turisme, però també pel territori.
Sí, correcte. I com també deia la Dolors Rius, la regidora de l'Ajuntament de Vilafranca, a la presentació el dilluns, és un producte que el vam crear en un moment en què no sabíem que estaríem confinats, és a dir, que l'horitzó del producte era, doncs, el públic que pogués gaudir com ara gaudeix dels nostres equipaments. Però que en aquests moments que l'hem presentat i que l'hem posat en funcionament, ostres, ens adrecem 100% al públic que creiem que realment podrem tenir aquest estiu i els propers mesos, que és el públic local, el públic del país, proximitat, i que també, com deia la regidora de l'Ajuntament de Vilafranca, molt interessant per aquest, pel públic d'aquí, que no coneixem, de vegades, els de Sant Sadurní, no coneixem el Museu del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, o de Sitges no coneixen el conjunt arqueològic d'Olèrdola, no? Que la gent del territori ens movem. És el que estem dient una mica, o que s'està veient aquests dies per ràdios o per televisions, les grans descobertes de les ciutats per la gent de la ciutat, no? Estem descobrint o redescobrint nosaltres mateixos, doncs, recursos que fins ara eren visitats pels turistes estrangers.
I a Canal 20, l'Armand Beneito ens acosta la valoració que del Wicked en fan l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, i la Núria Molís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Armand, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, des d'Olèrdola també s'ha valorat de manera molt positiva.
Bon dia, Armand.
Sí? No em sent, no em sentiu?
No entra Canal 20?
Hola, hola.
No, sembla que no, doncs mentre mirem si tècnicament és possible que recollim...
Bon dia, doncs sí, des d'Olèrdola també s'ha valorat de manera molt positiva. Sí? No em sent, no em sentiu?
Ara sí.
Ara sí, eh? Que no sé si arriba, arriba amb un eco terrible o amb un delay terrible, no ho sé. Ara sí que m'escolteu...
Deixem-ho estar, perquè hi ha molt de retard i no li arriba la nostra veu. Cecília, Joan, mentrestant, expliqueu-nos com funciona el biquet, com es pot adquirir...
Ara sí, és que no sé si arriba, arriba amb un eco terrible o amb un delay terrible, no ho sé.
Els cinc establiments sí que formem part de la ruta, allà mateix, a la recepció, a la venda d'entrades de cadascun dels museus, dels centres d'interpretació, i l'altra opció és poder-lo comprar online a la plataforma que tenim de venda online, que és entrades.vinzeum.cat. Té un únic preu, que són 15 euros, i aleshores tens un any per anar a veure els cinc espais. El temps comença comptant el moment que visites la primera seu. Pots haver-te'l comprat abans i tenir-lo guardat. No passa res, perquè no compta el temps fins que no visites el Vinzeum, el Sigfacina, el que sigui. I a partir d'aleshores, tu t'ho muntes, ho vols fer tot en un cap de setmana, ho pots fer, o pots anar-ho espaiant, i llavors t'aniran segellant el biquet, i quan tinguis el 5, a l'espai on acabis la teva ruta, tens un premi per haver completat la ruta, que és una ampolla de vi, de cava, de malvasia. En funció d'on acabis, tocarà una cosa o l'altra. I després també doncs, oferirem a cadascuna de les persones que acabin aquesta ruta uns descomptes, invitacions per tornar a veure'ns, no? I que vinguin doncs, a les diferents activitats i propostes que muntem en aquests cinc recursos del Penedès, perquè no només tenim les nostres col·leccions permanents, sinó que a més som equipaments culturals que constantment estem programant coses diferents, no? Per tant, hi ha també altres motius per venir-nos a veure una segona vegada.
Ja hem pogut solventar aquest retard que teníem amb la connexió amb Canal 20 i ara saludem de nou l'Armand Beneito. Bon dia.
Bon dia, ara sí, oi?
Perfecte.
Coses del directe, coses de la tecnologia. Bé, com dèiem, des d'Olèrdola també s'ha valorat de manera molt positiva el biquet, aquesta proposta de descoberta de la riquesa natural, cultural i patrimonial de la vinya, el vi i el cava al Penedès. Durant l'acte de presentació, l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, posava de relleu la importància del treball compartit i destacava que la història dels cinc equipaments participants està relacionada.
Home, doncs sí, iniciatives així són el que al final ens faran grans, no? I treballar sol moltes vegades és més complicat. Treballar conjuntament doncs, ens farà que doncs, al final el visitant tingui molta més propostes, no? Per poder anar a fer i llavors tenir molta més activitat. Això és molt positiu. La veritat que sí, la iniciativa ha sigut molt bona des del principi, més en el moment en què ens trobem ara, no? El tema del confinament també doncs, farà que la mobilitat doncs, sigui molt més d'un visitant local. I bueno, no per això ha de ser menys atractiu, no? ni menys important, però bueno, sí que és un punt de començar a conèixer realment, no? Tot el territori i sobretot la història de cada espai, no? Que moltes vegades va relacionada una amb l'altra. Vull dir, estem en un lloc que no és que un lloc tingui més història que l'altre, sinó al final tot es genera, no? Al voltant d'un espai i tot va creixent. Vull dir, és important aquest aspecte, content.
En el cas del municipi, iniciatives com el Biquet permeten reforçar el paper del conjunt monumental d'Olèrdola i contribuir a difondre'l.
Nosaltres, des que estem començant a treballar el pla estratègic, doncs hi ha productes de turisme que volem anar traient, activitats, has d'anar generar moviment i la veritat que això ens afavoreix molt, no? Aquesta activitat, com d'altres que es vagin fent, a generar aquesta rotació d'activitats, que es vagi fent difusió, que es vagi parlant, que sempre doncs, hi hagi... No? A la boca de la gent, doncs, en aquest cas, el conjunt monumental, com poden ser els altres doncs, centres d'interpretació, no? d'altres municipis. però sí, sobretot, que es vagi parlant, es vagi parlant, que es vagi coent i que es vagi movent activitats, i que això al final, no, contra més activitats, contra més pluja i idees hi hagi, doncs sempre arriba més gent, no?
De la seva banda, Núria Molist, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, avançava que el Biquet podria ser un primer pas en aquesta línia de difusió conjunta de la cultura del vi.
És una proposta, això, com s'ha comentat, just abans de la pandèmia, doncs vam començar-hi a treballar. Som 5 equipaments, que la gent ens coneixem també en aquest àmbit, per tant, no som molts, i l'entesa ha sigut fantàstica. I ha anat molt bé, dins el teletreball, doncs una de les activitats han sigut gairebé reunions setmanals. Ara es veu aquest producte, però bueno, darrere hi ha doncs tota una feinada de posar-nos d'acord, de disseny, de veure cap on podíem tirar, quina era l'oferta, i per tant, doncs, bueno, avui és el primer pas públic, però aniran seguint de passos.
Núria Molist també em posa l'accent en l'important llegat vitivinícola que es pot trobar al conjunt monumental, dins i fora muralles, incloent una desena de cellers d'època medieval.
Són tres equipaments que són més especialitzats realment, o la seva raó de ser són equipaments grans, entorn del vi del cava. Després hi ha dos jaciments arqueològics, un que és la Font de la Canya, que des de fa anys doncs, es van trobar, no diria les primeres, perquè les primeres ja són d'Olèrdola, però ells més quantitat i n'han fet molta més difusió, que és els primers grans de raïm doncs, que segurament es conreu aquí ja, i la vinya ja es planta i per tant es fa també vi. I després Olèrdola, que és multiperiode i multi de tot, però sobretot a nivell de recerca en els darrers anys i focalitzat a l'exterior del recinte, però que ens ha donat les claus d'interpretació, hem anat localitzant diferents cellers de la ciutat medieval. Llavors és un cas únic que doncs, mica en mica anem caracteritzant. Fa ja molts anys, fa 30 anys, ja vam trobar un primer celler al costat de la cisterna romana, però ara ja en portem uns 10. És un caforat que fem, dir-ho així malament, doncs ens surt una premsa. Per tant, redimensiona tot el coneixement que teníem a través de les fonts escrites medievals dels segles 10 i 11, que ja ens parlaven d'on hi havia vinya, tot el terme del castell, també dels rics propietaris, les botes i els utensilis que tenien a casa seva per relacionats amb el vi, però ara estem trobant físicament aquestes premses. I ens està parlant doncs, d'una gran producció, segurament un gran consum, era evident, es bevia més vi que aigua, i doncs, també possiblement d'una exportació. Per tant, estem redimensionant tot el món medieval, que doncs, teníem unes primeres pistes fa anys, però que ara doncs, estem molt contents perquè no fa més que reforçar al Penedès doncs, tota aquesta cultura i aquest paisatge vitivinícola de fa 3.000 anys, però que fa 1.000 anys també doncs, era absolutament present tal com és avui en dia.
Tot escoltant la Núria Molist, es respira il·lusió i ganes pel projecte. És així, Joan, esteu engrescats?
Molt, molt, molt engrescats. De fet, hi ha dos factors. Un, que també sortia a la presentació del dilluns, de boca del regidor de Sant Sadurní, no? de que en aquests moments siguem capaços, i aquí al Penedès, de fer projectes conjunts, d'ajuntar-nos, els 5 equipaments són equipaments que ja fa anys que funcionem, o més o menys, i que podríem mirar-nos una mica com de reull. Doncs ser capaços de superar això i de fer productes conjunts, de veure que amb això som més forts, que la destinació tindrà més musculatura, doncs és un canvi de concepte que tant de bo que siguéssim capaços d'exercir-lo més entre tots, perquè això com a destinació turística ens reforça. I després també, sobretot, que des del punt de vista dels potencials visitants, que no ens descuidem, que pensem tots els nostres conciutadans d'aquestes comarques, que molts desconeixem els recursos que aquí es presenten, que aprofitem aquest estiu, aquest mes d'agost, aquest mes de setembre, que no podrem fer grans coses més a moure'ns per aquest territori, descobrir aquests centres. El preu és amb expressió col·loquial, és una ganga, és un preu super econòmic, que pel preu no serà que no es puguin visitar. Si a més a més considerem que al final a l'última visita serem obsequiats amb una ampolla de vi o de cava o de malvasia, i que a més tindrem entrades per activitats de, com deia la Cecília, no? Que tots aquests centres, a més de tenir la nostra exposició permanent, doncs generem activitat. Ostres, aprofitem-ho. Vaja, jo convido des d'aquí molt, molt, molt a que ho aprofitem els primers de tot, els conciutadans d'aquesta comarca i de les comarques veïnes, no? De Penedès, de Garraf, de les comarques veïnes.
Cecília, en quin públic heu pensat majoritàriament?
Ara mateix hem pensat en públic local. Parlant de local, no volem dir només Penedès o Garraf, sinó que per nosaltres local vol dir gent que pugui estar per Catalunya, no? Creiem que aquest és un estiu especial i en aquest sentit doncs, tampoc volíem anar massa més enllà, perquè estem tots una mica a l'expectativa de veure com evoluciona tot plegat, però és que només amb el públic català crec que podem fer molta, molta feina, no? Crec que potser al Penedès som més o menys coneguts, hi haurà uns recursos que pel que sigui seran més propers amb una gent que amb una altra, però més o menys ens coneixen, potser no ens han visitat, però ens coneixen de nom, però a la resta de Catalunya proposar un producte turístic amb aquest valor afegit del patrimoni del vi, en un país com Catalunya, que, on el vi és molt present i té molta potència, no? Crec que situant el mapa, no?, que hi ha aquest Vicket que t'explica aquesta història del vi a Catalunya, doncs pot tenir molt d'interès, sobretot pels amants del vi, però també per famílies, perquè, de fet, ens adrecem a tot tipus d'edats.
Estem acabant i us demanaria primer al Joan i després a la Cecília que convideu aquest públic del Penedès Garraf a participar, perquè haurien de descobrir aquests equipaments, aquest Vicket. Joan.
Bé, tal com he dit, no em vull repetir, però també ho ha dit la Cecília. Primer de tot, el públic local, més local, Penedès Garraf, perquè molts de nosaltres no coneixem aquests recursos, tot i que el n'haguem sentit, aprofitem-ho. I segon, el que també deia la Cecília, el públic del país, que aprofiti aquesta oportunitat per fer-ho al llarg d'un any o per fer-ho durant un cap de setmana o durant una estada i conèixer els equipaments i conèixer aquest territori tan ric amb altres productes turístics i amb tanta oferta turística que tenim. És una experiència molt completa i que la recomanem de totes.
Jo crec que sobretot perquè el Vicket ofereix una altra cosa més enllà de la visita al celler. Estem oferint un altre tipus de coneixement que són totalment complementaris, òbviament, amb la gent que li interessa el vi i, per tant, en aquest sentit, és un producte únic.
Cecília Gené i Joan Capellades, gràcies per presentar-nos en directe aquesta nova proposta turística, aquest Vicket, aquesta ruta per 5 equipaments vinculats al patrimoni i a la cultura del vi del cava del Penedès Garraf. Molta sort amb la iniciativa.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio.
S'acosta el cap de setmana i la Lourdes Meroño ens porta la secció de cinema La Fresca, on ens recomana pel·lícules. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Avui a la nostra secció de cinema La Fresca us porto un drama històric de gran èxit en les taquilles de tot el món. Una pel·lícula que ha estat reconeguda com una de les més importants que s'han realitzat en els últims anys i que ha aconseguit elogis tant de la crítica com del públic. Així que per a gaudir d'aquesta pel·lícula us recomano que us poseu còmodes amb un bon refrigeri i m'acompanyeu en la recomanació d'aquesta setmana, El discurs del rei. El discurs del rei és una pel·lícula britànica, dramàtica, històrica de l'any 2010, dirigida per Tom Hooper a partir del guió escrit de David Sayer. Estrenada al Regne Unit el 7 de gener de 2011, El discurs del rei va ser un gran èxit comercial. Els censors van qualificar la pel·lícula com a apta només per a majors de 15 anys, a causa de l'ús de llenguatge groller en algunes escenes de la pel·lícula, encara que van rectificar després de rebre les crítiques dels productors i els distribuïdors nacionals. D'altra banda, als Estats Units es va treure al so algunes paraules malsonants. En general, El discurs del rei va rebre elogis dels crítics cinematogràfics pel seu estil fotogràfic, la seva direcció artística i les seves actuacions. Alguns especialistes van discutir la precisió històrica d'alguns detalls, especialment el fet de que Winston Churchill abandonés la seva oposició a l'abdicació del rei Jordi VI. La pel·lícula va rebre molts premis i nominacions, particularment per l'actuació de Colin Firth, qui va guanyar un Globus d'Or al millor actor. El discurs del rei va guanyar 7 premis BAFTA atorgats per l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, entre els quals es compten el de la millor pel·lícula, millor actor per a Colin Firth, millor actor de repartiment per a Geoffrey Rush i millor actriu de repartiment per a Helena Bonham Carter. A més, va guanyar 4 premis Oscars a la millor pel·lícula, al millor director, al millor actor i al millor guió original. Bastant fidels als esdeveniments històrics que reflecteixen a la pel·lícula, l'escenografia va ser un desafiament per als cineastes. Es va buscar representar a l'autèntica ciutat de Londres d'aquesta època i per això calia combinar l'opulència reial amb la brutícia i l'abandó després de la Gran Depressió. Per aconseguir tal efecte en les escenes exteriors, es va utilitzar un pressupost de 8 milions de lliures, ambientant tot un carrer fins al més mínim detall. Segons el director, la filmació d'aquestes escenes va ser una bona ocasió per a mostrar el context socioeconòmic del moment. Un aspecte que els historiadors consideren exagerat és la caquesa del protagonista i alguns, fins i tot, la consideren com una caricatura. Aquest aspecte del personatge no s'assenyeix al problema real que va sofrir el monarca i que, sens dubte, es va magnificar per a ressaltar molt més el seu problema de parla en la trama i donar-li aquest dramatisme històric que buscava el seu director, Tom Hooper. El discurs del rei va ser la pel·lícula amb major nivell d'ingressos en el seu cap de setmana d'estrena al Regne Unit i Irlanda, recaptant més de 3,5 milions de lliures esterlines en 395 sales de cinema. El diari anglès The Guardian va afirmar que va ser un dels millors acolliments que poguessin recordar-se i que va continuar amb unes impressionants 3 setmanes. 5 setmanes després de l'estrena, El discurs del rei es va convertir en la pel·lícula britànica independent més reeixida de tots els temps. Aquesta gran acceptació del públic anglosaxó també es va traslladar a les sales de cinema de tot el món, recaptant un total de més de 400 milions de dòlars.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
He recibido... el...
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey? Mi esposo ha recurrido a todo el mundo.
Introdúzcales en su boca. Rojo. Articule. No ha recurrido a mí. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza. ¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Porque soy un tartamudo!
¿Sabe algún chiste?
La elocuencia no es mi fuerte.
Sus métodos son poco convencionales y controvertidos.
¿Y sube su Alteza Real?
Resulta divertido.
Sí. ¿Tenéis miedo?
Es usted peculiar.
Me lo tomo como un cumplido.
Habrá guerra contra Alemania y necesitaremos a un rey para mantenernos unidos.
Teme a su propia sombra.
La nación cree que... cuando hablo, hablo por ella, pero no sé hablar.
Puede hacerlo. No se deje dominar por el miedo.
Seré como el rey loco, Jorge el tartamudo. ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí!
¿Por qué? Es una silla.
Es la silla de San Eduardo.
Pues aquí hay muchos nombres grabados.
¡Escúcheme! ¡Escúcheme!
¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole?
¡Porque tengo voz!
Sí, la tiene.
Su mayor prueba aún tiene que llegar.
¿Qué dice?
No lo sé, pero... creo que lo está diciendo muy bien.
Su primer discurso en tiempos de guerra.
Emitiendo a la nación y al mundo.
En momentos de profunda crisis.
Salga como salga, no sé cómo agradecérselo.
Es usted el hombre más valiente que conozco.
Estoy decidida a ser una gran reina para un gran rey.
Olvídese de todo y dígamelo a mí.
A la mort del seu pare, el rei Jordi V, i després de l'escandalosa abdicació del seu germà, el príncep Eduard VIII, ascendeix al tro de Gran Bretanya Jordi VI, conegut en el seu cercle més íntim com Bertie. Afectat des de la infantesa per un angoixant que queix, la seva dona Isabel decideix posar en contacte el seu marit amb un excèntric logopeda que havia aconseguit grans assoliments en el tractament de la quequesa en els soldats australians que venien amb traumes a la Primera Guerra Mundial. La corona era conscient que en els temps convulsos que es vivien i a les portes d'un altre conflicte mundial es necessitava un líder ferm i que donés confiança al país. Llavors Bertie, acompanyat de la seva esposa Isabel, van començar a veure aquest logopeda i que el nom del qual era Lionel Lodge. Malgrat el xoc inicial, els dos se submergeixen de ple en una teràpia poc ortodoxa que els portarà a establir un vincle personal indestructible. Amb el suport de Locke, la seva família, el seu govern i el primer ministre Winston Churchill, el rei supera la seva afecció i pronuncia un discurs radiofònic que inspirarà el seu poble i l'unirà en la batalla. A continuació, us explicaré algunes anècdotes d'aquesta pel·lícula. Segons les cròniques històriques, la boira a la ciutat de Londres en aquells temps era tan densa que els cotxes necessitaven que els guiés una persona a peu. Per a recrear això, la producció va tirar tant de fum artificial que van fer sonar l'alarma antiincendi d'una botiga pròxima al rodatge. No es va poder rodar cap escena en l'abadia de Westminster a causa de la gran afluència de turistes. En substitució es va utilitzar la catedral d'Ely, que era un bon enclavament per a poder fer els grans escenaris per a recrear la coronació del rei. L'elecció de l'actor que interpretés a Jordi VI va tenir diversos candidats. Per al guionista David Sidler, l'actor idoni per al paper era Paul Bettany, i per al director Tom Hooper la seva primera elecció era Hugh Grant, encara que tots dos actors van rebutjar el paper. La següent opció va ser Colin Firth, que després de llegir part del llibret a manera de prova, va convèncer Hooper i Sidler que ell era el millor actor per al paper, com després va ser ben reconegut per la crítica i pels premis rebuts per la seva actuació. Per a representar millor la quequesa de Jordi VI, Colin Firth va treballar amb Neil Swain, el professor de vocalització de la pel·lícula, i la seva germana Kate Firth. Va interioritzar tant el personatge de Jordi VI que després d'algun temps d'haver rodat la pel·lícula havia d'esforçar-se a no quequejar. Segons Firth, aquest paper va ser el més difícil de la seva carrera com a actor. Bé, amics i amigues, i això és tot en la nostra recomanació d'aquesta setmana. En el pròxim lliurament de la nostra secció Cinema a la Fresca, us tinc preparada una altra gran pel·lícula que estic segura serà del vostre interès. No us la perdeu. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Com sempre, molta varietat, som eclèctics i ens agrada tocar totes les tecles. Avui aquesta recomanació de Cinema a la Fresca, aquesta nova proposta enoturística del Biquet, com ho fan a les biblioteques i al Castell de la Santa Creu de Calafell i les obres del Pavelló Olímpic de l'Ateneu. Demà més, adéu-siau.